primera taula redona dels foros APAMA 4.0 organitzats pel Grup Parlamentari Popular. La iniciativa que ha pres el govern provincial des de Castelló és no renunciar al món rural com una font d'oportunitats per al futur. És una iniciativa ben considerada i que mereix la pena seguir desenvolupant i exportant allà on es tinga oportunitat per a seguir fent de la despoblació un tema de treball en l'agenda de totes les administracions, assegurava el president. Moliner participarà en la primera taula redona, que sota el títol Territori i despoblació, territoris rurals intel·ligents, serà moderada per la periodista i escriptora Isabel González del Vado, amb la participació de Francisco Burillo Mozota, director dels projectes Segeda i Serrania Celtibèrica, Felipe González de Canales, president de l'Institut de Desenvolupament Comunitari, José Manuel Baltar Blanco, vicepresident de Partenàlia i president de la Diputació d'Ourense, Xabela de la Torre Olvera, delegada del projecte REXA, i vicepresidenta de la Diputació de Salamanca, Víctor Jolín, coordinador de la Red Estatal de Desenvolupament Rural, i Benjamín Prieto, membre dels Premis Lanzadera i Rehabilitació del Patrimoni Històric i president de la Diputació de Cuenca. Ens anem cap a Almassora per a contar-te que les queixes per molèsties veïnals cauen un 13,5%. Les queixes per molèsties veïnals van descendir un 13,5% a Almassora durant 2017. Dels 229 avisos comptabilitzats en 2016, aquest indicador va baixar a 198 el passat any, com detalla la memòria de la policia local, de la qual l'equip de govern va informar ahir en el ple municipal. El treball del cos de seguretat va rebre els elogis de tots els grups municipals que van destacar l'esforç i la dedicació dels agents. Un altre resultat d'aquesta feina és el descens de les queixes provocades per sorolls en col·les i casals, les quals es van reduir un 23,6% respecte a 2017 i es van situar en 246. En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana, Roger Beltrán, i el comissari cap de la policia local, Roberto Verdoy, van assenyalar que la nova ubicació del recinte Fester és una de les causes d'aquest descens, unida a la intensificació de les accions sancionadores aplicada en els últims exercicis. Assistim a un creixent pressa de consciència de la població i una major responsabilitat quant als horaris i els nivells de soroll. I encara que queda molt de treball per fer, estem per bon camí, assegurava Beltrán. Continuem parlant de temàtica d'Almassora, de notícies que són actualitat, com per exemple l'intercanvi d'alumnat italià amb els instituts de la localitat. Més de 40 alumnes italians han visitat aquest matí l'Ajuntament d'Almassora per a finalitzar la seva estada d'intercanvi amb estudiants de l'IES, Álvaro Falomir i Vilarroja. La delegació italiana procedent del Liceu Francesco Corradini de Tien ha recorregut els racons més representatius de la província durant el seu allotjament a casa de l'alumnat d'Almassora. L'alcaldessa Mercè Galí els ha explicat en el Saló de Plens el funcionament de l'institució local hores abans del seu retorn a Itàlia. Viatgem cap a Onda per a contar-te que actua per a evitar les plagues de mosquits tigre en la localitat. L'Ajuntament d'Onda ha anunciat que un any més s'ha activat la campanya per a evitar les plagues de mosquits en la localitat. L'alcalde d'Onda, Ximo Hugueda, ha explicat que per a aquest equip de govern és prioritari evitar l'aparició de plagues. Per això han engegat actuacions de prevenció i control de mosquits. Han realitzat unes inspeccions en diferents zones del municipi per a intensificar possibles focus de proliferació del mosquit tigre, especialment en embornals i zones d'aigua estancades. Després de l'avaluació inicial, s'ha registrat una menor presència de larves en la localitat, deguda en gran mesura a les baixes precipitacions que aquest hivern s'han produït a Onda. Encara així, ja s'està procedint a l'aplicació del tractament corresponent per a evitar la propagació d'aquesta espècie. El tractament és el mateix que en anys anteriors, començant amb un tractament larvicida, amb productes biològics respectuosos amb el medi ambient que s'està aplicant en diferents punts de la localitat, així com en tots els embornals del casc urbà on l'Ajuntament té accés. També repassem actualitat municipal. En primer lloc, la que ens arriba des de l'oposició. I és que ha sigut Ciutadans el seu portaveu Domingo Vicent, del que ha qüestionat al bipartit si de veritat té intenció d'aprovar els pressupostos o va a prorrogar-los indefinidament. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real ha qüestionat al bipartit des de l'últim anunci sobre aquest ajornament dels comptes, si de veritat tenen alguna intenció d'aprovar els pressupostos enguany o van a prorrogar-los indefinidament. La sentència del CEIP José Soriano és una nova excusa, segons assegurava Vicent, perquè la resolució del Suprem ja va eixir al març de 2017, pel que l'equip de govern ha tingut un any per a preveure aquest pagament i no ha volgut, o millor dit, no ha sabut, assegurava el regidor, qui ha enlletgit que ara, damunt dels veïns, hauran de pagar quasi 400.000 euros en interessos de demora per les decisions d'aquest executiu. I ens anem cap a l'Ajuntament de Vila-real, on està la nostra companya Mònica Benavent, perquè la notícia en aquests moments està allí. Mònica Benavent, molt bona vesprada.
Hola, què tal? Salutacions, Núria, i molt bona vesprada des d'este consistori en el que acaba de finalitzar aquesta junta de seguretat actual en este consistori, en la que en esta volta ha tingut presència per primera volta la Comunitat Valenciana, la Guàrdia Real, l'Exèrcit Espanyol, s'ha reunit també amb la Policia Local de Vila-real, també amb els agents de la Policia Nacional en aquesta unitat adjunta, en la Guàrdia Civil també, i com diem, la Guàrdia Reial ha presenciat aquesta junta de seguretat en la que, entre altres coses, s'ha presentat un acte que tindrà lloc este proper dissabte 21 d'abril a les 12:30 del migdia en la plaça del Llaurador i en la plaça adjunta del costat de l'Estadi de la Ceràmica. Serà un acte que se realitza per primera volta a la comunitat d'esta forma, i és a dir, serà una exhibició de la Guàrdia de les Forces Armades Espanyoles, que tindrà la presència també d'alguns grades per al voltant de 300 persones, amb 80 persones que faran aquesta exhibició, 51 cavalls, també en helicòpters que coordinaran des del cel aquesta exhibició que es realitzarà. Serà de forma gratuïta la seva entrada, a diferència del que va passar en la jura de bandera, i serà este dissabte a les 12:30 del migdia. Una exhibició en un dia d'espectacle, com ha assenyalat l'alcalde José Benlloc, per a la ciutat i per als que vulguin gaudir d'aquesta exhibició. A més, també en esta Junta de Seguretat ha estat present el subdelegat de govern, David Varelles, a la província de Castelló. Ha assegurat, entre altres coses, que la nostra província, la de Castelló, és una de les més segures a pesar de les onades de robatoris que s'estan portant a terme en els últims dies a la nostra província i, sobretot, al camp. Ha analitzat al voltant d'això unes declaracions en les que explica quin és el dispositiu que se va a portar a terme, i per això hi serà la raó d'una com aquestes, de moltes juntes de seguretat comarcals que estan portant-se a terme de forma urgent en els últims dies a diferents localitats de la nostra província. Així ho explicava el subdelegat de govern fa uns minuts aproximadament, David Varelles.
Independientemente de las juntas locales de seguridad que hay en cada uno de los municipios, de tal forma que cada uno de los 135 alcaldes, posean policía local o no posean, tienen un lugar donde poder trasladar a la Guardia Civil, en este caso que es la competente en seguridad ciudadana en su territorio, tanto como el subdelegado, por las inquietudes y preocupaciones que hay en sus municipios. Evidentemente, ante hechos puntuales como los que están ocurriendo en estos momentos, pues he decidido convocar de forma inmediata Junta Comarcal el próximo viernes en Toraz, donde aglutinamos los puestos de Viver, de Segorbe y de Bailuxó, y el próximo lunes en Argelita, donde aglutinamos los municipios del puesto perteneciente a Montanejos, de tal forma que en ambas dos recogemos prácticamente una cincuentena de municipios, que son todo sería lo que sería la parte sur interior de la provincia de Castellón. En ellos, pues de alguna forma lo que se les va a trasladar es que hemos incrementado la prevención en la zona, disponemos de 1.200 guardias civiles en la provincia de Castellón, que están a disposición de todos los ciudadanos y que evidentemente, aunque están adscritos a diferentes compañías, diferentes puestos, pues independientemente de que vayan ocurriendo diferentes sucesos, actuaciones, eventos, festivales, pues evidentemente ellos son, se van moviendo según las necesidades que se tengan de servicio. En este caso, como digo, hemos incrementado la prevención en esa zona, tenemos diferentes líneas de investigación abierta y esperemos que pronto pueda dar resultado lo que estamos llevando a cabo. He de recordarles también que la provincia de Castellón es la provincia más segura de la Comunidad Valenciana. En estos momentos estamos en 39,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Recordar que en España estamos en 44, con lo cual lo que sí que rogaría de alguna forma es que en el tema de seguridad no frivolicemos, no politicemos y que no cunda una alarma social que de alguna forma sea una prioridad.
Bé, doncs, així estava la notícia, com dèiem, a l'Ajuntament de Vila-real. Quan arribem a la 1, 16 minuts, nosaltres, en primer lloc, anem a despedir a la nostra companya Mònica Benavent.
Sí, Núria, a fer-hi per a tancar també, ho escoltarem en més calma també demà les paraules de l'alcalde, que també ha comparegut en aquesta roda de premsa després d'aquesta Junta de Seguretat, en les que ha parlat al voltant de la construcció d'aquesta nova comissaria de la Policia Nacional, algo que ja ha parlat amb el Ministeri, que també ho ha fet avui amb el subdelegat de Govern, David Varelles, i que està en marxa d'intentar reprendre's, no?, i buscar aquesta ubicació perfecta.
Doncs moltíssimes gràcies, Mònica. Doncs bé, nosaltres ja fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local quan arribem a la 1:17 minuts del migdia.
Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz. Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Vila-real. Tu mejor opción.
Uf, en el fred que fa estos días y yo sense gas.
Deixa de patir i crida a la cooperativa. Ells tenen la solució al teu problema. La cooperativa, Avinguda Castelló, número 75 de Vila-real. Crida al 964 52 08 50 i problema solventat.
Pròxima apertura, supermercado Caix Domèstic. Más de 1.000 metros cuadrados de productos de droguería y alimentación. Especialistas en charcutería y carnicería al corte. Pròxima inauguració, Caix Domèstic. En Avenida Italia de Vila-real, Antiguo Aldi.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Clínica dental con tecnología de última generación y materiales de primera calidad. Confía tus tratamientos al doctor Alejandro Serra Calvo.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95. Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
¿Pensando en renovar tu baño? En Big Materargo encontrarás los diseños más vanguardistas y el precio más competitivo del mercado en muebles, mamparas, grifería. Big Materargo, Avenida Pío 12, 55, de Vila-real. Más de 1.000 metros de exposición y venta directa al público. Buscamos soluciones, creamos espacios.
Vols adentrar-te en un món màgic ple de textures i colors? Al carrer Major Sant Jaume 54 trobaràs Màgic, roba infantil i juvenil. Les últimes tendències en marques com Bòboli, Miranda, de la talla 0 a 16 anys. Fes la llista de comunió, naixement o aniversari en Màgic, roba infantil i juvenil. Al carrer Major Sant Jaume 54 de Vila-real. Telèfon 652 03 94 45.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y miércoles en Efecte Vila-real. Los jueves en la Casa de Cultura de Onda. Y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664 32 45 80. Servicio público y gratuito.
¿Cansat de la rutina? Passa un cap de setmana diferent a Madrid. Els dies 12 i 13 de maig, visita el Museu Thyssen i gaudeix de l'obra teatral El Concierto de San Ovidio. Informa't de tots els detalls en Fundació Caixa Rural, plaça de la Vila 3, o en www.fundaciocaixarural.org. No et quedes sense la teua plaça. Apunta't!
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Vila-real. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162.
Un coro de serafín.
Calle Solades frente Biblioteca, junto a Instituto Francés Tárrega y Centro de Especialidades Torrehermosa. Todo lo último y solo primeras marcas. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Comulgando con el deporte.
Cuando eres niño te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a plantearte lo de compartir.
Nuevas Top Fries, tus patatas de McDonald's ahora más irresistibles con bacon y salsa de queso. ¿Para compartir o no?
La, la.
Poc ens queda per a que comence el Fit Carrer a Vila-real. Ja tenim moltíssimes ganes, se'ns fa llarg d'un any per a un altre. La veritat és que sí, 31 edicions que porta ja aquest Festival Internacional de Teatre de Carrer i que jo crec que sempre té com moltíssimes novetats i molts canvis que fan que sempre cride l'atenció, que sempre atraiga a la gent. Bueno, Pau Ayet, que jo crec que és un dels mentors d'aquest festival de carrer i que és essència, no? del Fit Carrer, director del Fit Carrer, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, doncs en aquesta ocasió jo m'agradaria que començarem parlant sobre aquesta, jo crec que la coletilla que va o l'eslògan que va juntament amb el Fit Carrer d'enguany, que és Festival en Llibertat, pensa, mou-te i emociona't en llibertat. Per què? Per què aquests eslògans?
Doncs, jo penso que qualsevol que estigui un poc en el que és el dia a dia dels fets culturals pot saber perfectament per què hem triat això, però que per desgràcia ara fa res ens ha tocat viure un altre episodi, una altra vegada, d'una mena de censures que no entenem per cap tipus d'enteniment en una societat lliure. Aquestes coses no haurien de passar i que ens estem molt malaveant a que una cosa que discrepe de l'opinió general siga retirada, siga censurada o el que siga. Escolta, si hi ha moltes formes de pensar, mentre es faça educadament i en un ambient lliure, no hi ha cap problema, la discrepància és sana, necessària, s'ha de tenir, necessitem altres punts de vista i ens estem donant compte que estem tornant molt a un espai molt limitat, molt únic, molt de pensament de què és correcte, què no és correcte, què és políticament correcte o què no és políticament correcte. I jo, com sempre dic, mira, a mi jo no soy para nada políticament incorrecto, el que hi ha que ser és emocionalment correcte. Sense fer mal a ningú, tu pots pensar com et dona la gana. Discrepar. I si no t'agrada, senyores, ves fer-te un cafenet, tranquil, que la gent no ho fan tan mala idea i que ens hem d'acostumar a aquesta discrepància, que en ple segle XXI sembla mentida que tinguem que estar tornant a reivindicar i la passada que hem fet 20 anys enrere o més en aquests casos. I em sembla que és una qüestió per a posar damunt de la taula, reflexionar, perquè això també afecta a l'hora de la veritat, que és el que vull que reflexione també la gent. Que, clar, a l'hora de la veritat, els artistes no vivim de l'aire, vivim de la nostra feina.
Sí.
Si això es posa així, també un creador comença a autocensurar-se, perquè necessita treballar. El programador comença a tenir por, el polític no vol enfrontar-se a segons què coses, i finalment el públic rep una cosa blanca, que no mou res, no pensa res. Jo sempre faig aquesta
reflexió.
Tan poca
crítica, no?
Tan poca crítica, clar, efectivament. Jo sempre dic el mateix, fins i tot en les èpoques de les monarquies més absolutistes, hi havia allà el bufó, que posava damunt de la taula les coses, el rei el mirava així, com dient, bueno, ja hablaremos tu i jo, però estava acceptat aquest tipus de crítica per mig de l'art.
Sí.
I ara mateix això no s'està donant. Senyores, som lliures, una societat democràtica, plural, diversa, i per tant el pensament també ho ha de ser, i l'expressió també. Jo penso que la gent s'ha de relaxar una miqueta, no ofendre's tant en coses que no són tan ofensives, perquè arriba un moment que a mi m'ofèn que la gent s'ofenga. I ho han d'entendre també. Vull dir, diferents punts de vista, diferents opinions, escolta, debatim, relaxem-nos i que tots som persones. Vull dir,
claro, i al fil de so, no? Està clar que la cultura, que el teatre, que l'art han de tindre llibertat, sobretot.
Efectivament, vull dir, tot el que siga generar una corrent d'opinió, al cap i a la fi és el mateix que vosaltres, no? La llibertat de premsa, vull dir, estem parlant de punts de vista que pots estar d'acord o no, però nosaltres hem de tindre aquest punt, ja sabem que èticament hem de tractar-lo mitjanament, però hem de tindre aquesta llibertat perquè d'una altra manera ja no seríem teatre, ja no seria cultura que cultiva un poc, que això ve la segona part de l'eslògan, sinó que seria oci merament. El teatre entreté, clar que sí, però té una funció més elevada que entretindre.
Sí.
I per això també ho hem centrat en tres cartells molt diferents, però que cadascun parla del que t'ha de provocar el teatre, del que provoca, que és a la ment, que et provoca que penses, al cos, que et provoca que et meneges, que et mogues, que reacciones, i al cor, que t'emociones, pa bé o pa mal, però que t'emociones.
Que te faci sentir algo.
Efectivament. Per això aquest eslògan va en pensa, mou-te, emociona't.
Molt bé. Doncs què és el que es va a fer pensar i emocionar-nos? Ves contant-nos la programació, perquè tenim 3 dies complets, divendres, dissabte i diumenge, en la qual, com sempre, n'hi ha grans quantitats de companyies que teniu, feu un treball grandíssim darrere, perquè en teniu moltíssimes de companyies.
21, exactament, o sigui que...
No sé si les podrem dir totes, però bueno, almenys anem a destacar.
Sí, d'alguna manera també aquest any ha estat un any molt equilibrat. Tenim 7 companyies del País Valencià, de les quals 3 són locals, perquè l'aposta del festival per les companyies locals és marca de la casa i no debades tenim la concentració més alta de professionals d'arts de carrer a nivell estatal.
Ja,
cuidao, que es diu Prompte.
Buah.
Es diu Prompte, però sí, tenim molta cantera. Després ne tenim 7 de la resta de l'estat i 7 més internacionals, que això són qüestions que, depenent de l'any, però aquest any ha sigut així. A mi sí que m'agradaria començar destacant una col·laboració, que és una empresa també, una companyia que es forma aquest any, però que tots coneixeran, perquè venen 2 dels seus membres, venen de Xateatre, Xavi Castelló i Alba Blanco, que s'han juntat per a fer NUC, que és un projecte que fem... Xavi Alba, més Sara, que ve des de Burgos, dirigits per Biel Jordà, que ve de les Illes Balears. Parlarem sobre l'aigua, el que afecta emocionalment l'aigua, el tindre-la o no tindre-la, no sols la part, diguem, bàsica que tot, tothom
que tots
sap,
coneixem,
que és un poc els que tenim aigua i els que no en tenim, i els que, sobretot per la Mediterrània, doncs, l'aigua que hauria de ser part de la vida, malauradament no ho és. I totes aquestes reflexions són les que hem plantejat en, aquesta, en aquest espectacle que fem conjuntament amb qui serà el premiat d'aquest any del Premi Ramon Batalla, que és l'Institut Valencià de Cultura, que s'ha llançat en aquesta aventura a acompanyar-nos, i que aquest any no sol rebre el premi per això, evidentment. De fet, això és posterior a la comunicació del premi. És perquè, mirant la vista enrere, 30 anys, és l'única entitat que s'ha mantingut junt a l'Ajuntament de Vila-real, sense el qual això no és possible. 30 anys, i aquests 31, cada any, sense faltar-ne ni un, apoyant el Fit Carreri, que en aquestes darreres edicions ha triplicat la seva aposta per les arts de carrer.
Doncs per això se premia, no?
Efectivament, crec que és de justícia, 31 anys aguantant el carro.
En coses, moments bons i roïns, vull dir, realment ha passat moltes etapes el Fit Carrer i ha passat pujades i baixades.
Efectivament, inclús en els pitjors moments de la crisi s'ha mantingut una ajuda una mica més discreta, però s'ha mantingut. Cosa que d'altres llocs no ha passat. I, per tant, jo penso que és de justícia.
I a banda de NUC, què tindrem més a nivell local?
A nivell local també tenim a Pepa Cases, que presenta Volat, que és un treball que ha tingut tot un any en procés de work in progress, treballant-lo, presentant-lo, modificant-lo, però que ja Vila-real és, diguem, ja està tancaet.
La seva estrena, no?
Sí, se podria dir que és la seva estrena, però jo m'agrada dir presentació, perquè això de les estrenes se gasta després per a vendre en fires i tot això, però bueno. Però sí, és una presentació públic. I després també una altra presentació que fa Produccions Escura, que presenta el nou correfoc que tenen, que és el Teos Foc, que és el que tancarà el Fit Carrer, com a nosaltres ens agrada, en un correfoc, en xispa, en festa, que crec que és una bona manera de tancar.
Som molt de foc i llum, nosaltres.
Moltíssim, i sobretot de casa, que són professionals dels correfocs, així, de les tècniques de correfoc, són pioners en Vila-real.
Què destaquem de... Perquè, clar, no podem, com dèiem, no, Pau, no podem contar-ho tot, però sí, què destaquem, per exemple, dels internacionals?
Mira, dels internacionals tenim molt variadet, perquè hi ha des de dansa, circ, tenim intervenció urbana, tenim acrobàcia, o sigui, hi ha una mica de tot, no? Però pot ser dels que més criden l'atenció, perquè és més estrany que vinguin, no? Els de Kènia, que és d'allò d'africans, no? És
molt, imagina't, sí.
A voltes és estrany, no? Estem més habituats a que siguin europeus, no?
Sí.
Que són, vamos, l'espectacle és una passada, és un espectacle que a ritme de blues ens mostra unes acrobàcies impossibles d'allò que dius, bueno, que se't queda la boca oberta, molt divertit, públic familiar, jo penso que s'ho passaran bomba, i que hem pensat que per a tancar la vesprada del dissabte, que és, normalment sempre és molt lúdica, molt per al públic, molt familiar, s'ho passaran bomba. Tenim també a la nit, Dirk and Fien, fan un espectacle preciós, jo aquest crec que la gent l'ha de veure. És un espectacle que combina també arts de circ, teatre i música, basat molt en la música, i hasta aquí puedo leer, per a que la gent se queda ahí.
Tots els espectacles en públic familiar, recomanes?
Hi ha de tot. Jo sempre intento buscar alguns que, sobretot a la nit, hi ha alguna coseta. Per la vesprada, que no tinguin cap problema, que no hi ha res, que els xiquets no puguen veure, que no s'entenga sense que li ho expliquen. És perfecte, vull dir, estem al carrer, senyores, és molt fàcil, que és un luxe, però sí que tinc molta cura de que a la tarda siguin espectacles que tothom puga disfrutar, no?
Claro.
que estiga tot el món ahí, i a la nit sí que juguem una miqueta més en coses més diferents, més rares, però que jo penso que pot vindre un menor tranquil·lament acompanyat del seu adult, que li explica quatre coses del xiquet, ho seguís perfectament, que no són tontets,
claro,
i menys els nanos d'ara.
Més listos que nosaltres. I tant que sí. I pel que fa a la resta de l'estat, aquestes 7 propostes que porteu...
Sí, mira, jo destacaria algunes, perquè aquest any també té un component molt ecològic. Hi ha una companyia que és Marqueligne, que és un habitual també, sempre que han tingut algun treballet han vingut per ací a mostrar, que és una gran companyia en una gran trajectòria de les arts de carrer, però que aquesta vegada s'han llançat a fer un espectacle per a públic familiar que tracta sobre el menjar. Sobre l'ecologia i el menjar. És molt curiós perquè és molt didàctic, en titelles
i tal. Sí, jo crec que això no estem tan acostumats a veure-ho, no?
Efectivament, que es diu Chef Nature, i en el seu la seva delicadesa que ja els caracteritza, els Marquelinhe, tenim molta curiositat perquè això també se presenta així.
Ah.
És primereta vegada que se farà aquest espectacle i ens en llançarà allà. Sí, sí, ui, i tant. Però a mi, des de luego. Que al mateix temps també, el diumenge de matí, tenim una nova creació també, que es presenta, curiosament també parla de la natura, Paraules d'aire, que són també uns companys d'ací, que han col·laborat, treballat un poc, està Ana Dobón, està Diana Bernal, vull dir, hi ha gent de casa allà preparant-ho. És un espectacle que es farà a la Glorieta 20 de febrer, que és com una caseta on el públic és reduït, però que poden retirar els tiquets a l'oficina del festival gratuïts, cap problema, n'hi ha 8 passes per a unes 25 persones. Està pensat per a públic intergeneracional, xiquets des de 4-5 anys, està molt pensat per als nens, i que fan, a través de les 4 estacions, parlar un poc de la cura que s'ha de tenir en la natura, que ens dona, que en, i en cada estança faran una coseta, també presentació. Primereta vegada que se veurà també. O sigui, que tenim moltes cosetes noves.
M'has parlat de la Glorieta 20 de febrer, però quins emplaçaments més hi hauran?
Doncs mira, tindrem, com és habitual, Plaça Major, Plaça La Vila, la Plaça Colom, que s'ha convertit ja en un altre espai imprescindible dins de les As de Carrer, perquè és molt recollideta i molt bonica segons per a quines coses. Tindrem també la Majorasga, tindrem també la Panderola, tindrem també la Plaça del Llaurador i algun itinerant que tenim per ahir. Jo penso que prou variadet també, cada any intentem adaptar la programació al lloc més idoni, això és el que fa, però sempre separant, no?
De, sí, sí, sí,
que a la vesprà ens n'anem a Majorasga, doncs a la nit a la Plaça Major, doncs a, que es moga, no? Molte, sí,
això és lo bonico d'això, claro, i més, no?, un teatre de carrer, no?, que se mou moltíssim, que és molt itinerant, i vosaltres també vos heu de moure, normal.
Efectivament.
Doncs està tota manídia per a... Quan començaran les companyies a arribar? Encara queda, però...
Encara queda, sí, sí, no, però per exemple, Nuc estan treballant ja, demà tornen a reemprendre els assajos al Casal de Festes. Bueno, al Centre de Congressos, és que...
Sí, sí, bueno, és igual, és complicat, tots ho diem mal.
Sí, sí, que continuen ahí i després les altres escalonadament van arribant poquet a poquet, però l'equip ja estem en marxa, estem tots funcionant, les regidories implicades, perquè hem de recordar que hi ha molta gent treballant darrere, els serveis públics de Vila-real, la policia local, en educació, que es deixen alguns espais, Casa d'Esmundina, que també es la deixen, la Casa de la Festa, vull dir, hi ha tantes regidories que pràcticament podríem dir que és tot l'Ajuntament el que es volca amb aquest festival, i als que vull donar les gràcies des d'ací, més els voluntaris, les escoles...
Tots. Però,
tot el món.
I tota la gent que s'està escoltant i que vol seguir aquesta programació, sabem que és una programació molt extensa, que no podem contar-la en aquests moments d'una en una, però a la gent li encanta estar informada de quina hora poden anar a veure aquest espectacle. Mm-hmm. Com troba tota la programació?
Avui, si senyor Apple ens dona el vistiplau, tindrem ja l'aplicació penjada per a que tot el món se la pugui descarregar. Ficarem un link, la pàgina de Facebook, Festival Internacional de Teatre de Guerrer de Vila-real, allí tindran tota la informació, i si tot va bé, avui ja penjarem el link de la pàgina i de les aplicacions, on tindran tot, una aplicació que fem també des de casa, des dels companys de Jorcín, Roger, que ens té ahí, l'any passat ja ens va fer un tast, la primera vegada que feien una aplicació per a un festival, va funcionar perfectament, també les alertes,
te diuen els
canvis... En tiempo real, tu vas en l'aplicació neta i te relaxes.
Inclús si no saps on has d'anar, no? Perquè
així
hem de dir que ve moltíssima gent de moltíssimes parts que no són Vila-real, província, comunitat...
De València, Tarragona, de tot arreu, i que en aquesta aplicació tenen també un plànol, et pots ficar unes alarmetes, te diuen en temps real els canvis, per si n'hi hagueren, o sigui que és molt completeta i perfecta, i de tota manera també tindrem un tríptic que també el penjarem a la pàgina de Facebook, a partir d'ahir se n'anirà a la pàgina web i tal. Vale. Vull dir que ho tenen molt facilet, i a partir d'avui esperem que ja ho tinguem tot allò.
Bueno, encara tenim temps, de totes maneres, 4 de maig arranca el Festival Internacional de Teatre de Carrer a Vila-real. Pau, moltíssima sort, una vegada més. Bueno, això ja està fet,
Bueno.
Estem al carrer. Que no plova.
Efectivament, estem al carrer i és primavera. Hem de saber que això va així.
Però bueno, sempre acaba plovent alguna ratet i se solventa.
Cap problema, això és la primavera, és bonic també, no? I la gent, que se refresca una mica.
Clar, no passa res. Gràcies, tornem a parlar prompte.
A vosaltres, gràcies.
Amb 50 anys d'experiència, el Col·legi Bisbe Pons s'adapta a les necessitats actuals amb iniciatives com l'estimulació primerenca, un acompanyament per a iniciar l'aprenentatge dels menuts de 0 a 3 anys amb les seues famílies i després continua amb infantil, primària i secundària. Vine a conèixer el nostre projecte. Jornades de portes obertes del 23 al 30 d'abril de 3 a 5 de la vesprada. Col·legi Bisbe Pont, carrer Penyagolosa número 10, telèfon 964 52 11 26.
Cortinajes Pedro celebra 55 años con la calidad de siempre. Profesionales del textil de hogar y cortinaje técnico. Cuenta con taller propio de confección y tapicería para satisfacer tus demandas en ambientes decorativos. Cortinajes Pedro, calle Mayor Santo Domingo 6 de Villarreal.
Som patrimoni, som província. ¿Sabies que a la província de Castelló tenim més de 1000 jaciments arqueològics? Des del govern provincial treballem per convertir este llegat mil·lenari en atractiu turístic i cultural. Consulta tota la informació i mapes 3D en castellonarqueologico.es. Diputació de Castelló. 135 identitats, una província única.
I nosaltres, com cada dimarts, anem a parlar amb la policia local, amb l'intendent Ramon Martínez, perquè tenim molts temes que són actualitat en aquests moments. Ramon Martínez, molt bon dia.
Hola, què tal, Núria? Bon dia.
Doncs el primer que hem de comentar és que durant aquest matí s'han entregat els premis del concurs de convivència en les aules. Un concurs que, com sempre, és ben interessant, no? Ja que l'objectiu, el trasfondo, és que els xiquets i joves aprenguen, no?, a conviure.
Sí, efectivamente. Esta mañana a las 10 hemos tenido aquí en nuestra casa, en la Policía Local de Villarreal, en nuestra sala de formación, pues hemos tenido la entrega de premios, convivencia en las aulas. Bueno, es un clásico ya todos los años. Sí. Va dirigido a niños de primero de ESO, de los diferentes centros de aquí de Villarreal. Y bueno, la verdad es que, como te he dicho, es una práctica ya tradicional, ¿no?, en la que consiste, pues, leerse un libro, que en este año ha sido El viaje, cuya autora es Francesca Sana, y, bueno, es un libro que invita, pues, a pensar, a reflexionar, ¿no?, claro. y sobre el mismo, pues, los alumnos participan, pues, con una redacción, con un comentario de texto, con reflexiones al respecto, y luego, pues, se dan los diferentes premios a los mismos, ¿no? Bueno, nosotros, pues, la verdad es que muy contentos, ¿no? Muy contentos de ser ya unos clásicos con este programa de convivencia en las aulas, un programa que ya ha sido merecedor además de ciertos reconocimientos, ¿no? Y en el que aportamos nuestro granito de arena a eso precisamente, ¿no? A prevenir, pues, el bullying y ciertas conductas de este tipo. Y también es importante, pues, como no, finalizar con este tipo de premios que invitan a los jóvenes ya no solamente a que nos escuchen, sino que a que trabajen leyendo un libro, a que reflexionen. Y bueno, yo creo que todas estas cosas son importantísimas.
Claro, proyectos, ¿no?, relacionados con la prevención y también a través de la mediación, ya que sou pioners, ¿no?, en aquest tema, se pueden evitar todas estas cosas y se puede mejorar la convivencia en las aulas. També. Hem de dir que respecte a la mediació policial, Villarreal obtenia la catalogació de Good Practice en el concurs internacional de Nacions Unides de Dubai. Una molt bona notícia, no, intendent?
Bueno, una notícia extraordinària, no? És a dir, que un projecte de nostra policia local, com en este cas és la mediació policial, pues haya sido reconocida por Naciones Unidas como una buena práctica. Yo creo que eso es para estar más que contentos, ¿no? Además, no es fácil, es decir, para tener este reconocimiento por parte de Naciones Unidas tienes que presentar el proyecto. El proyecto sufre diferentes cribas a nivel nacional y a nivel internacional hasta que al final pues llegan los mejores, ¿no? Y es en Dubái donde se dan estas valoraciones, ¿no? Y bueno, tener esta catalogación de Good Practice, buena práctica en definitiva, que te reconozcan oficialmente que esta es una buena práctica para la convivencia en el mundo, bueno, pues para nosotros es un espaldarazo importantísimo, ¿no?
Y bueno, porque pues, soy un referente en mediación policial.
Sí, sin duda, es un referente, ¿no? Recientemente Hace un par de días hemos estado en Majadahonda explicando el proyecto de mediación policial a más de 29 mandos de 29 municipios diferentes de la Comunidad de Madrid, y bueno, y queda patente que el modelo Villarreal es el modelo referente a nivel nacional y a nivel internacional, capitaneados por nuestra inspectora Rosana Gallardo, que sí, magníficamente lo dirige, y la verdad que esto es una evidencia, ¿no? Que el modelo Villarreal es el modelo que hoy en día pues se está copiando en toda España y en parte del extranjero para referenciar la mediación policial, ¿no? Y por eso te digo que el hecho de haber obtenido esta calificación o este premio, este reconocimiento por Naciones Unidas, pues no es casualidad, ¿no? Y hemos dicho muy contentos, y como te he dicho, además, esto nos sirve, esto es una inyección de moral para seguir trabajando en esta línea, ¿no?
Para continuar, para crear noves propostes relacionades en mediació policial, imagine que és un món per descobrir i que encara n'hi ha molt per fer, ¿no? Evidentment, això, la inspectora Rosana Gallardo és la que ho controla més, però imagine que se treballarà i s'intensificarà, ¿no?
Sí, nosotros en este tema, en este ya no solamente el tema de mediación policial, sino en cualquier otro tema, bueno, nosotros siempre tenemos una idea de cambio, ¿no? Y de ir mejorando, ¿no? Y aunque las cosas vayan bien, tenemos que seguir ir cambiando, introduciendo cambios, ¿no? Porque aquellas organizaciones que cambian, que son aquellas organizaciones que tienen vida, ¿no? Hay una persona cualificada en estos ámbitos que dice que aquellas organizaciones que no cambian, que no se transforman, que día a día no introducen el cambio, son organizaciones que más tarde o más temprano mueren, ¿no? Y es así, ¿no? Y por eso te digo que nosotros, la verdad, que pues los congresos que se hacen cada vez son diferentes en su estructura, en su forma, siempre tenemos ideas nuevas, implementamos cuestiones nuevas, ¿no? Porque, bueno, entiendo que en el cambio es donde está el éxito de las organizaciones, y esa es una de nuestras... De les qüestions que nosaltres, pues, la verdad que sí que lo llevamos a término, ¿no?
Així és. Bueno, canviant d'assumpte, hem de dir que heu tingut avui un matí mogudet, també, ¿no? Perquè heu tingut aquesta junta de seguretat, farà una estoneta, una junta de seguretat, com sempre, importantíssima, ¿no? Per a parlar sobre assumptes que impliquen a tota la província de Castelló, perquè hem tingut a subdelegació del govern així a la localitat de Villarreal.
Sí, efectivamente. Bueno, hemos tenido una junta local de seguridad importante. Bueno, es el foro a nivel local de coordinación a nivel de seguridad más importante que recoge la ley. Ahí estamos, pues, tanto las autoridades políticas como las autoridades policiales más importantes en el ámbito local y provincial, y donde se pone pues bueno, sobre la mesa, pues, cuál es la incidencia de la seguridad, cómo la seguridad, nos coordinamos, y bueno, y también pues se tocan temas pues de grandes eventos que pueden existir, etcétera, etcétera. Bueno, es un foro de seguridad importante, y en él hemos estado esta mañana, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
Claro. Bé, també hem de parlar d'altres temes que no paren des de la policia local, i és que, bueno, periòdicament realitzeu campanyes, no? Campanyes de control, perquè és important que la gent se consciència una miqueta, i sobretot d'aquesta que encetàveu ahir mateixa, l'ús del telèfon mòbil. Algo que jo crec que cada vegada va a més, no? De més d'anar a menys.
Sí, desgraciadamente es así, Nuria. Bueno, esta es una campaña propia, creo que esto hay que resaltarlo, ¿no? Es una campaña propia, es decir, no es una campaña que se hace en colaboración con la Dirección General de Tráfico, sino que es una campaña que únicamente la va a hacer la Policía Local de Villarreal, ¿no? Es una campaña sobre el uso del teléfono móvil en la conducción, será del 16 al 22 de abril, será, no, está siendo del 16 al 22 de abril del 2018, y como tú has dicho, nace y surge precisamente porque nos hemos dado cuenta que el uso del móvil en la conducción, pues desgraciadamente sigue siendo algo cotidiano, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Nuestros agentes seguimos teniendo bastantes denuncias por el tema de conducir con el móvil, seguimos visualizando mucha gente que con el móvil conduciendo va hablando, y bueno, nos hemos visto obligados a hacer esta campaña, ¿no? Y recordar otra vez pues la lo que ello supone para la seguridad, ¿no?
Claro, això no va dir jo, perquè molta gent diu, bueno, ja veus, jo agafo el mòbil, no res, 30 segons, això què és? A mi no me suposa perdre en cap moment la concentració a la carretera, però realment sí, no? Sí que se perd la concentració, sí que pots tindre un accident en 30 segons.
Se pierde mucho, mira, utilizar el mòbil sin manos libres, aparte de que está prohibido, es una temeridad, ¿no? Y el riesgo de accidente es pues elevadísimo, ¿no? Pero es más, yo te diría que incluso una actividad que está permitida, como es el uso del móvil con manos libres, que la ley lo permite, también es un peligro. Es decir, en el momento que las personas estamos abstraídos en una conversación, aunque sea por manos libres y aunque sea legal, y estamos hablando, interactuando con otra persona, y esto nos supone pensar, reflexionar, es decir, poner la mente en otro lugar que no sea la concentración en la carretera, evidentemente es un peligro. Es un peligro, y por lo tanto, yo mi recomendación es no utilizar el móvil, si es posible, ni en manos libres, y por supuesto no utilizarlo de forma manual, evidentemente, ¿no? Y también una responsabilidad incluso a los propios amigos o los propios familiares, que a veces cometemos el error de llamar a las personas a sabiendas de que están conduciendo. Es decir, no hay nada, no hay ninguna noticia que no pueda esperar a recepcionarla o a realizarla. No hay nada que sea tan urgente como para que escoger en ese momento, ¿no?
O imagina't que tens algú al carrer, que tens algú dalt del cotxe, vull dir, no és la teua vida només, ¿no?, la que està en joc.
Hombre, evidentemente los resultados estadísticos te hablan de que tras un minuto y medio, perdón, de hablar por el móvil, el conductor no percibe el 40% de señales. Estamos hablando de una cuestión muy importante, y además que usar el teléfono móvil, pues fíjate, multiplica por 4 el riesgo de sufrir un accidente. Estamos hablando de cuestiones importantes, por lo tanto, yo creo que ya no te digo nada con a veces nosotros que hemos tenido alguna denuncia con gente que iba conduciendo e iba contestando el WhatsApp. Es que esto ya es el colmo de los colmos. O sea, es que la posibilidad que tienes...
Es una práctica habitual,
Bueno, la del WhatsApp no tengo constancia si es habitual o no. Que se produce, sí, desde luego, porque nosotros objetivamente hemos hecho alguna denuncia al respecto, ¿no? Pero bueno, que se conduce utilizando el móvil, sí, eso es una práctica habitual, desgraciadamente, y ahí está el motivo de la campaña, ¿no? Yo siempre digo que no creo que haya ninguna noticia, vuelvo a repetir, que por importante que sea, estemos obligados a coger el móvil de inmediato. Ya digo, no creo que haya ninguna denuncia en absoluto.
Per tant, hi hauran sancions, evidentment.
Sí, la sanción, mira, aquí yo me gusta hablar las cosas por su nombre, ¿no? Y las denuncias, en principio la denuncia administrativa, la denuncia de tráfico que todo el mundo conoce, es una denuncia de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del permiso o la licencia de conducir. También quiero recordar que este tipo de infracción también es aplicable a aquellas personas que conducen en ciclomotor o en bicicleta. Es decir, también se está dando el caso de personas que van con la bicicleta y van hablando por el móvil. Esto también, evidentemente, son 200 euros porque sigue siendo una infracción grave, lo que pasa que, lógicamente, al ir en una bicicleta, como la bicicleta no necesita permiso de conducir, evidentemente no hay detracción de puntos. Y quería insistir, Nuria, en una cuestión que creo que es importante.
Sí.
La mayoría de accidentes hoy en día se producen por distracción. Y la principal distracción es el uso del móvil. Eso es un dato objetivo. Pues bien, si hay un accidente de tráfico y se demuestra policialmente en la investigación, en el atestado, de que el accidente se ha producido por el uso del móvil, eso es una imprudencia. Y las imprudencias, es una imprudencia grave además. Es una imprudencia grave o una imprudencia menos grave en su caso. Pero es una imprudencia que se lleva aparejada como consecuencia lesiones o muertes en el accidente, se puede convertir en un delito. Y por lo tanto podremos incluso ir a la cárcel. Es decir, si yo voy hablando por el móvil y se demuestra que hablando por el móvil he atropellado a un peatón, eso es un homicidio imprudente. Y por lo tanto tiene penas de hasta 4 años. Si yo voy hablando por el móvil y producto de esa imprudencia resulta que he lesionado a una persona con lesiones más o menos graves, eso es un delito del Código Penal de lesiones por imprudencia. Por lo tanto, lo que quiero advertir es que no es descartable que cualquier persona, producto de esta imprudencia, como no estás atento a la conducción, puedas tener un accidente, puedas atropellar a alguien y que, evidentemente, de la noche a la mañana te veas envuelto en una vorágine penal por este tipo de...
Por 2 minutos en los que creo que, no como dice usted, no es algo que sea preciso, que creo que se puede dejar para cuando se baje del coche o utilizar el manos libres o cualquier otra cosa que seguro que así es mucho más fácil. Madre mía, pues que tengan muy en cuenta esto y no solo en la temporada de la campaña de control del uso del móvil, evidentemente, sino durante todo el año, porque al fin y al cabo es algo que puede ser muy perjudicial y que puedes dañar la vida de cualquier persona.
Sí, efectivamente, ya lo hemos dicho, que las consecuencias pueden ser fatales. Uh-huh. Y lo que es una evidencia es que, como te he comentado ya, pues que... Sí. Que esta infracción, pues a pesar de, fíjate, las campañas que se hacen de la Dirección General de Tráfico, campañas muchas de ellas agresivas, muy, sí, muy, muy impactantes, a pesar de los controles, a pesar de la detracción de puntos, a pesar de todo lo que estamos comentando, a pesar de todo lo que estamos comentando, a pesar de ello es una infracción que está ahí, ¿no? Yo espero que la podamos erradicar en algún momento, como pasó con el uso del casco en su momento, o el cinturón, ¿no? Que no se lo ponía nadie, y ahora se lo pone prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque sí, yo espero que con este tipo de medidas lo consigamos, ¿no? Y aquí está nuestra aportación, porque nosotros, desde la responsabilidad, como cuerpo policial de seguridad y competentes en materia de seguridad vial, pues llevar a cabo este tipo de iniciativa, ¿no?
Bien, intendente, bueno, acabem parlant un poc de futbol, encara que després el nostre company Javi Mata serà el que parlarà sobre aquest partit de la nit, però en matèria de seguretat també se fa un bon desplegament, ja que aquesta nit tenim el Villarreal juga, ¿no?, hacia casa.
Sí, esta tarde tenemos partido, esto no para, contra el Leganés, y bueno, ya lo tenemos todo preparado, tenemos todo nuestro dispositivo preparado al 100%, ¿no?, para intentar pues garantizar la seguridad y que todo, afortunadamente, pues salga bien, ¿no? Siempre recuerdo a la gente pues que, bueno, tenga en cuenta pues esas medidas que estamos tomando en el entorno del estadio por el nivel 4 antiterrorista, y bueno, agradecemos a la gente pues su comprensión y bueno, y que todas estas cosas pues se realizan en definitiva en beneficio de todos, ¿no?, en beneficio de la seguridad. Y esto es digno de agradecer, ¿no? Y por lo tanto, ya te digo, pues todo preparado y ya solamente nos espera que seguro que va a ser así, que nuestro Villarreal pues gane y nos dé una alegría esta tarde.
Ay, sí, eso esperem. Bueno, també hem de dir que se rebia la notícia, ¿no?, de que la selecció espanyola estarà també a la localitat de Villarreal dins d'uns mesos. Clar, això també suposa per a la policia local un bon desplegament i activar un protocol, ¿no?, de seguretat.
Bueno, pues sí, así es, Nuria. Si te digo que desde ayer mismo estamos ya iniciando, preparando todo el plan de preparación del dispositivo de la selección española, pues te puedes imaginar, ¿no?, de qué envergadura. Es decir, ayer ya pues estuvimos hablando ya con parte del club, con el coordinador de partidos, plataformas de televisión, productores que van a, bueno, todo, porque bueno, el día de la selección pues todo esto se va a magnificar, sí, se va a multiplicar por no sé cuánto, pero se va a multiplicar. Y fíjate que es el día 3 de junio, y sí, pues nosotros desde ayer mismo ya estamos empezando a trabajar este tema, ¿no? Porque es un partido donde, bueno, además hay muchas circunstancias que no son las habituales, que tenemos que cambiar, donde todo se multiplica por mucho, ¿no?, a nivel de todo, de todo, y bueno, y ahí estamos trabajando, pero bueno, con la convicción de que va a seguir todo bien. Tenemos experiencia ya de la selección, cuando vino San Marino, también tuvimos a Chipre, y bueno, siempre ha salido bien.
Y todos partidos de Europa League, vull dir que se fa un buen desplegamiento también en Europa League.
Tenemos, Nuria, tenemos una afición extraordinaria, yo siempre lo he dicho allá donde voy, y en foros de policía local relacionados con el fútbol. Hace poco estuvimos en Madrid con Aficiones Unidas dando unas charlas y yo lo decía, destacaba nuestra afición. La afición del Villarreal es una afición modélica. Hay muchísimos grupos, hay muchísimos grupos ultras de equipos europeos que han ido a muchos sitios de España inclusive, y allá donde han ido se ha liado la gorda. Sí. Y sin embargo esos mismos ultras han venido a Villarreal y los incidentes han sido cero, no ha pasado absolutamente nada. Ay, sí. ¿Cuál es la diferencia?
Pues que no tienen ganas de guerra, ya está.
La diferencia es nuestra afición, y eso yo creo que es un valor también a tener muy en cuenta, ¿no? Tenemos una afición donde bueno, podemos ir con nuestros hijos con mucha tranquilidad al estadio, donde la gente puede venir con... Y eso es un valor en alza en los tiempos que corren, que creo que es importante destacar también, ¿eh?
Claro. Jo crec que això és el més important de tot i que el Villarreal té una molt bona afició. Doncs Ramon Martínez, intendent de la policia local, un plaer haver estat amb nosaltres i tractar tots aquests temes que són actualitat. En 15 dies ens retrobem.
Gràcies. gracias a vosotros, Nuria. Un fuerte abrazo.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
I nosaltres ja, quan quasi arribem a les dues del migdia, anem a ficar el punt i final a aquest programa Protagonistes, en el qual, com cada dia, hem intentat portar-vos tota l'actualitat, tots els protagonistes que han passat per ací, per els micròfons de Ràdio Vila-real. Nosaltres tornarem demà a escoltar-nos a partir de les 12:05. Anem a intentar portar-vos també tot el que siga notícia durant la jornada d'avui i la de demà. Tornarem a les 12:05 en Protagonistes i ara us deixem, com sempre, amb els esports, amb Javi Mata i amb Mònica Benavent, que crec que avui tenen moltíssimes coses que contar-vos sobre el Villarreal Club de Futbol. Disfruteu de la jornada, disfruteu de la vesprada i d'aquestes bones temperatures que no sabem el que van a durar. Adeu.
Años antes de este ahora sin edad, aún vive el monstruo y aún no hay paz. Y en los bancos que escribimos, de oscura sin pensar, todos los versos elegidos con las faltas de un chaval. Ya hoy se escapa mi control, problema y solución, y es que grito siempre a fechas la respuesta. Ya hoy solo el grito y la ficción consiguen apagar las luces de mi libertad. Tengo un cuchillo y es de plástico, donde solía haber metal. Y el libro extraño que te echó de párvulo, hojas tuve que incendiar. Y en los cielos que separan la caída más brutal, siguen las dos iniciales que escribimos con compás. Ahí están. Soy grito y soy cristal, justo el punto medio, el que tanto odiabas cuando tú me repetías que te hundirá y me hundirá, y solamente el grito nos servirá. Decías es fácil y solías empezar.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Miguel Murga Mezquita, faraón. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde en la capilla Tanatori Villarreal. Velatorium Tanatori Villarreal, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
El rival tremola.
Futbol a Radio Villarreal, dimarts a partir de les 9 de la nit, Villarreal-Leganés. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mother Arbo, BR Asociados, Broses, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Centro Conductores y Cazadores Villarreal, Centro Médico Impala, Charter, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Defuserfin, Doctor